Pedro Sánchez defensa Zapatero i descarta avançar eleccions, tot i la imputació de l'expresident espanyol. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Després del xoc inicial d'ahir, en saber-se que un jutge investiga l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com a suposat líder d'una trama de tràfic d'influències, el PSOE respira avui en considerar que els indicis contra Zapatero són febles, Joan Bota.
Els socialistes no parlen de persecució judicial, però sí que tanquen files amb Zapatero mentre el PP exigeix eleccions i dibuixa un panorama de corrupció generalitzada al voltant del govern espanyol.
Madrid, Tània Tàpia i Paula Brujats.
Suport total de Sánchez a Zapatero s'ha posat al costat del seu company sense fissura. Sánchez no pensa ni plegar ni avançar eleccions, però Feijóo assegura que sense la seva ajuda Zapatero no hauria pogut actuar i demana als socis que el deixin caure a través d'una moció de censura.
Los socios tienen que mover ficha.
Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
En privat, el PSOE reconeix que l'imputació de Zapatero fa reviure el fantasma de Santos Cerdán, tot i que diferencien els dos casos. De moment, en el de Zapatero no hi veuen cap prova sòlida, però reconeixen els socialistes que l'escrit del jutge aporta indicis i està ben argumentat, per això s'imposa la cautela a l'espera que avanci la investigació.
Mentrestant, a Catalunya, pendents de la negociació aquesta tarda entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors per intentar acostar posicions. Avui les protagonistes de les vagues són les escoles bressol.
Educadores del cicle de 0 a 3 anys s'han concentrat al migdia a Barcelona, el dia que també s'han manifestat els metges en l'onzena vaga del col·lectiu.
Barcelona, Toni Fortesa i Mònica Mas.
El col·lectiu docent del cicle 0-3 reclama millores laborals i dignificar el sector. Parlen que amb les condicions actuals no poden donar un bon servei. La Glòria és una de les manifestants.
Estem esgotades, no podem més, tenim molta frustració perquè no podem fer la nostra feina com cal.
El desgast dels metges es nota tant en el seguiment d'aquestes vagues com en el mig miler de facultatius que s'han concentrat. Tot i això, han apel·lat al govern de Salvador Illa i els seus socis que ara que ja tenen pressupostos inverteixin en el sistema públic de salut i no en trens orbitals o al consorci de la Zona Franca si no volen que el sistema sanitari col·lapsi.
I aquest migdia a Figueres s'ha fet minut de silenci per condemnar el crim masclista d'ahir a la tarda, quan un home va matar la seva exparella a ganivetades en ple carrer l'endemà d'haver-se saltat un primer cop l'ordre d'allunyament sense que això li acabés comportant cap conseqüència.
Una seqüència que obliga a revisar, sobretot, el sistema de protecció a les víctimes, que clarament ha fallat.
Figueres, Núria Peraire.
Unes 500 persones han participat al minut de silenci entre veïns, representants del govern municipal i de la Generalitat. L'alcalde de Figueres admet que el sistema ha fallat, anuncia que es personaran com a acusació popular en el cas. I des del Col·legi de l'Advocacia de Girona expliquen que les ordres d'allunyament no funcionen amb perfils de detinguts molt violents. Són més efectives mesures com la presó preventiva.
I en temps de cultura, Pedro Almodóvar ha presentat Amarga Navidad al Festival de Cinema de Canes. Ho ha fet amb crítiques dispars. Enviat especial, Marc Garriga.
Sí, si no fos per ell, no estaria entrant a les quinieles, però sent Pedro Almodóvar, qualsevol cosa pot passar. Per tant, comptarem que té opcions d'entrar en el palmarès. Algunes crítiques la puntuen prou bé, però d'altres parlen d'una pel·lícula amb poca ànima. En qualsevol cas, els actors que l'acompanyen, com Quim Gutiérrez, consideren que estan vivint un moment històric.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El president del Barça, Rafa Juste, presumeix de gestió esportiva i de gestió econòmica.
Recorda que només han invertit 30 milions d'euros per fer un Barça campió, mentre altres clubs se n'han gastat centenars i no ho han aconseguit. Centrem el més destacat d'aquesta entrevista, el Catalunya Migdia. Pau Cubarsí, el central del Barça, serà protagonista aquesta tarda al Tot Costa. I a la prèvia de la final de la Champions femenina, el tècnic Pere Romeu confia a poder disposar dissabte a Caroline Graham, que ja s'entrena amb el grup, i de Paredes, que segueix al marge.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora hi ha circulació densa d'uns 4 quilòmetres a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, sentit Girona, per un accident. Precaució en aquest punt on també s'estan fent unes obres i les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, especialment a la Ronda de Dalt i a la Litoral.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Seguim amb aquesta pujada paulatina de les temperatures. Avui ja gairebé temperatures d'estiu, eh?
Sí, els propers dies podem dir que són valors els que tindrem de ple estiu en hores centrals del dia. I descaradament, i no són temperatures, no seran temperatures habituals per l'època. A destacar que ara mateix tenim 30 graus a Vinebre, 29 al Alfarràs, molts valors de 27, 28 en aquests instants, a Ponent, Ebre, etc. De cara als propers dies, això es consolida demà, a prop dels 30, o s'assoliran fins i tot a valls pirinenques, i els propers dies poques novetats. Probablement la novetat més clara és que l'estabilitat arriba per complet, sol, pocs núvols, però a partir de dijous, amb boires costaneres que en dies posteriors podran ser freqüents i que en alguns racons de la costa implicaran fresca i tot el contrari.
Molt bé, doncs gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Pedro Sánchez es posa al costat de José Luis Rodríguez Zapatero. Enmig de la tempesta política per la investigació a l'expresident espanyol, Sánchez ha tancat files amb el seu predecessor al càrrec. Ni una paraula, però, sobre els indicis que l'encerclen. Feijóo assegura que Zapatero no actuava sol, que ho feia amb el vistiplau del govern de Sánchez i li demana que plegui. Però el president espanyol ha estat clar. No pensa avançar les eleccions. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia. Defensa sense fissures de Sánchez a Zapatero, de qui ha lloat el seu llegat polític. Núñez Feijóo, en canvi, ha atacat Sánchez perquè assegura ha perdut la decència i desprestigia el càrrec de president. Un cop més, li demana que plegui l'acusa de posar el Consell de Ministres al servei dels negocis de Zapatero. Feijóo no descarta la moció de censura i exigeix als socis que es moguin. Creu que hi ha més motius que el 2018 amb la sentència de la Gürtel per forçar un canvi de govern. Sentim Sánchez i Feijóo.
Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
Sánchez demana a Feijóo que es miri al mirall i que no presumeixi de netedat, però ni una referència sobre la interlocutòria del jutge ni els indicis que apunta. El PSOE, que en esclatar la notícia parlava directament del lawfare, avui és molt més mesurat, però el canvi més evident s'ha produït entre els seus socis. Després de llegir els arguments del jutge, mostren més dubtes sobre la innocència del Zapatero. Belarra de Podem, Rufián d'Esquerra i Santiago de Sumar.
El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
Si esto es verdad, es una mierda.
Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
Fons de Junts demanen cautela. La investigació ha de seguir, diuen, però adverteixen no hi ha un pam de net ni el PSOE ni el PP. Avui al ple han tornat a demanar a Sánchez que convoqui eleccions.
Més enllà de la sessió de control d'aquest matí, però la imputació de Zapatero ha encès les alarmes dins del PSOE. I a molts dirigents els fa reviure el cas de Santos Cerdán, el seu antic número 3. Però després del xoc inicial d'ahir, i a mesura que es van coneixent més detalls de la investigació, el govern espanyol i el PSOE reivindiquen la innocència de Zapatero. Diuen que no hi ha proves sòlides contra ell, però la cautela, com deia la Tània, s'imposa dins les files socialistes. Seguim al Congrés, ara però amb la Paula Brujats. Paula, bon dia.
Sí, exacte, bon dia, perquè la investigació encara és molt embrionària i el jutge busca més proves per apuntalar l'imputació. Serà determinant el que expliqui Zapatero el 2 de juny i també el buidatge de tot el material, documents i còpies d'e-mails que ahir la policia es va emportar del seu despatx i de l'empresa de les seves filles. Per ara el jutge porta converses de tercers, per exemple, dels directius de Plus Ultra i de l'amic de Zapatero, l'empresari Javier Martínez, en què parlen d'ell i de les gestions que volien que fes pel rescat de l'aerolínia, però falta saber la resposta de l'expresident a aquestes peticions. Tot i això, el jutge sí que apunta a una estructura més àmplia, un entramat d'empreses pantalla estable que aniria més enllà de Plus Ultra, liderat per Zapatero, d'on s'hauria embutxacat prop de 2 milions d'euros de comissions que hauria blanquejat a l'estranger. El responsable d'auditar Plus Ultra ha reconegut avui al Senat, que l'aerolínia va pagar comissions pels serveis a l'amic de Zapatero, però no hi va detectar cap irregularitat.
Cuando estoy haciendo una auditoría, yo no me voy a pensar que lo que estoy mirando son sociedades pantalla. Pienso que son operaciones legales de curso de la empresa, punto.
Però la imputació de Zapatero reviu per al PSOE el fantasma de Santos Cerdán. El van defensar a capa i espasa fins que els àudios el van incriminar. La Moncloa diu que són dos casos molt diferents. Aquí per ara no hi ha proves directes contra l'expresident, però sí que hi ha neguit pel que pugui sortir a partir d'ara. Reconeixen que l'escrit del jutge Calama està ben argumentat i diuen que és un jutge de prestigi. Res a veure amb el jutge Peinado que investiga la parella de Pedro Sánchez.
Mentre tot això passa a Madrid, aquí a Catalunya, aquesta tarda es reuniran la Generalitat i l'Estat a Madrid per escenificar el compromís del govern espanyol amb els acords tancats amb Esquerra per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat. Tot i l'aval dels republicans als comptes de la Generalitat, el partit d'Oriol Junqueras ha advertit al president Salvador Illa que no doni per garantida l'estabilitat del que queda de legislatura. Anem al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, com ha anat aquesta sessió de control al president?
El president Salvador Illa ha vingut avui al Parlament amb els pressupostos pràcticament al sac després de l'acord rubricat ahir amb Esquerra. Tot i aquest baló d'oxigen, el republicà Josep Maria Jové li ha demanat que no abaixi la guàrdia i compleixi tot el que han pactat. Illa s'hi ha compromès.
President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen.
Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat.
Per poder aprovar els pressupostos, el govern encara ha d'acabar de rematar l'acord amb els comuns, amb qui hi ha reunions permanents. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha demanat al president que es posi les piles per resoldre el conflicte amb els mestres i ella ha mantingut la mà estesa als docents.
Pels comuns no quedarà. I, per tant, si el govern necessita més marge pressupostari per poder arribar a un acord amb els sindicats, amb els docents, amb els professionals educatius, nosaltres estem disposades a recalendaritzar alguna de les nostres propostes perquè això sigui així.
Hi ha hagut ja reunions, avui n'hi torna a haver una altra, el govern està amb la mà estesa i amb voluntat d'escoltar.
Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, ha estat molt crític amb l'acord tancat amb Esquerra. La juntaire Mònica Sales creu que són els pressupostos de les renúncies.
De renúncia en renúncia, Esquerra continuarà sent el seu còmplice. Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes. No serviran per resoldre els problemes del país.
El govern té previst aprovar els pressupostos demà passat. Només li falta, com dèiem, acabar de lligar el suport dels comuns i assegurar-se també que la diputada republicana Mar Bessas hi voti a favor. Les joventuts d'Esquerra decidiran aquesta tarda el vot de la seva diputada després d'haver estat crítics amb l'acord.
Però abans que el govern aprovi aquests pressupostos, divendres, aquesta tarda, com dèiem, es reunirà la comissió bilateral Generalitat-Estat per ratificar els acords tancats amb Esquerra que depenen de Madrid. Pràcticament la meitat de tots ells. Quins són aquests principals acords que depenen de Madrid, Marta?
A l'ordre del dia hi haurà el projecte del nou tren orbital que unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i també la creació del consorci que ha de planificar i executar les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures. La comissió bilateral també donarà llum verda al nou model de governança del consorci de la Zona Franca, on a partir d'ara la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tindran majoria i finalment també s'aprovarà l'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents al 2030.
Més coses. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa que la nova proposta que presentaran aquesta tarda a la negociació amb els sindicats incorpora un reconeixement als docents que més s'impliquen a través del pagament de complements salarials. Els sindicats del comitè de vaga qualifiquen aquesta proposta, però d'insuficient, i arriben a la reunió dividits, perquè professors de secundària, que és la segona força sindical, ja ha dit que no assistirà a la reunió, Sara Canyeté.
Sí, en una intervenció al Parlament, la consellera ha assegurat que se sent capaç d'arribar a un acord i ha detallat que la nova proposta preveu millorar el complement salarial per als tutors i incorporar-ne dos de nous per a cotutors i per a docents de centres de màxima complexitat.
És una proposta que pretén precisament retribuir millor aquelles tutories, aquells complements singulars que exigeixen una major responsabilitat, tutories, cotutories i també aquella docència que s'exerceix en centres de màxima complexitat. Ens sembla que això doncs, no només té un impacte a més de 60.000 docents de tota Catalunya, sinó que a més contribueix a aquest reconeixement necessari d'aquesta tasca difícil. difícil.
Però tot i aquestes paraules de la consellera, els sindicats del comitè de vaga creuen que la proposta del govern és insuficient.
Sí, exacte, ja la coneixen i la qualifiquen d'aquesta manera. USTEC, que és el majoritari, i la CGT diuen però que sí que aniran aquesta tarda a la reunió per buscar un acord millor. Ho explica Yolanda Segura en declaracions a Catalunya Ràdio.
No respon a la pèrdua salarial que hem patit en els darrers anys, per tant és insuficient. I pel que fa a retribuir millor les tutories, no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
A la proposta no es detalla quin seria l'import que els docents cobrarien per aquests complements salarials. Ara l'únic que existeix és aquest complement de tutoria. Un mestre cobra uns 66 euros bruts al mes per fer aquesta tasca i són 93 euros bruts al mes en el cas d'un professor de secundària.
Però a l'espera del que passi en aquesta reunió d'aquesta tarda, el malestar del sector educatiu s'ha visibilitzat avui amb una nova manifestació a Barcelona. Aquesta vegada han sortit al carrer els educadors de les escoles Bressol. Reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic gratuït i universal per tots els infants. Unitat Mòbil a la plaça Sant Jaume, José Antonio Rodríguez i Toni Fortesa, bon dia.
Molt bon dia, doncs mira, la manifestació ha acabat ja fa uns minuts, tot just, aquí a la plaça Sant Jaume, més d'un miler de persones que han exigit dignitat per les escoles Bressol i l'educació de 0 a 3 anys. L'Alba, l'Eli, l'Ester i la Laura són algunes de les manifestants.
Passem moltes hores amb ells, els moments més importants de la seva vida els passen a l'escola Bressol i tenim unes condicions molt indignes.
Volem ser reconeguts com a etapa educativa, una baixada de ràtios imminent i millores de les condicions laborals.
El reclamem és menys ràtios, més qualitat, més inversió i que no se'ns tingui com una guarderia sinó com una llarga.
Les convocants parlen d'un fort esgotament en el sector. La Glòria és educadora a Mataró.
Explica una càrrega psicològica, brutal i emocional. Estem esgotades. No podem més. És que tenim molta frustració perquè no podem fer la nostra feina com cal i com sabem que hem de fer-la.
Després de la mobilització, esperen que el govern les escolti. La Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
Seran una de les reclamacions principals que els representants del sector portaran a la reunió amb el departament prevista per finals de mes.
I d'un sector que protesta a un altre que també ho fa. Mig miler de metges han protestat davant la Generalitat per reclamar solucions per reduir la sobrecàrrega laboral i acabar amb guàrdies obligatòries de 24 hores. Tot plegat en l'onzena jornada de vaga convocada pels facultatius, que té un seguiment del 4% segons Salut, del 30% segons el Sindicat Metges de Catalunya. A la plaça de Sant Jaume tenim el David Mendoza i la Mònica Mas. Bon dia.
Bon dia. Onzena mobilització del Sindicat Metges de Catalunya. Es nota el desgast en el seguiment de la vaga i també en la concentració que han fet a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Tot i això, els metges han volgut fer sentir la seva veu i han desplegat davant del Palau de la Generalitat una gran pancarta tipus llençol de 15 per 6 metres amb el lema "Ni un minut més", una nova mesura de pressió que fa el Sindicat Metges de Catalunya en què demana als facultatius que no facin cap servei extra o voluntari com doblar torns, assumir més pacients per cobrir baixes o fer hores extres i guàrdies no obligatòries. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunart, reclamava al govern de Salvador Illa que ara que ja té pressupostos inverteixi per salvar el sistema públic de salut.
Acaben de signar uns pressupostos que, si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint. En lloc d'això, se'ls gasten amb el Consorci de la Zona Franca, amb l'Agència Tributària de Catalunya i amb una línia orbital que no sé pas si algú de nosaltres veurem.
En principi, si el Departament de Salut no mou fitxa els pròxims dies, el mes que ve hi haurà una nova jornada de vaga, la dotzena ja.
Més coses. Unes 500 persones han participat al minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres aquest matí com a mostra de rebuig al crim masclista que es va produir a la tarda en plena llum del dia. Un home amb antecedents es va saltar dues vegades l'ordre d'allunyament i va acabar matant la seva exparella. Figueres, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Ha estat un minut de silenci molt seguit amb la participació de veïns, representants del govern municipal i del govern de la Generalitat. L'alcalde Jordi Masquef ha lamentat que les administracions no han estat a l'altura.
Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima.
L'acte ha estat per rebutjar la mort ahir d'una dona de 33 anys a qui la seva exparella, un home de 48 anys, hauria clavat diverses ganivetades cap a les 3 de la tarda a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, al detingut se li va imposar una pena de 6 mesos de presó per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos, que es va saltar dues vegades en 24 hores. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi d'Advocats de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen en perfils violents.
En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
L'Ajuntament de Figueres es personarà com a acusació popular en el cas.
I el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare a Montserrat l'any 2024, treballa per rebatre els indicis que han aportat els Mossos al jutjat de Martorell. Segons experts consultats per aquesta emissora, de la interlocutòria de la jutge instructora es desprèn que els ha tingut molt en compte a l'hora de dictar les mesures cautelars, Miquel Jarque.
Us ho té Carlos Echevarri, advocat i membre de la secció de dret penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i és que va acordar presó provisional commutable per una fiança d'un milió d'euros que el fill del fundador de Mango, recordem-ho, va portar en pocs minuts.
Per adoptar una mesura cautelar, en aquest cas es demanava la presó preventiva al·ludible a la llei. El que diu és, escolti'm, per poder decretar una mesura d'aquest tipus, primer de tot tenen que existir indicis de criminalitat respecte a la persona a la qual vostè l'adopta. És a dir, té que haver-hi una mínima base que apunti que aquesta persona pot ser presumptament l'autor d'aquest fet.
Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango fos accidental. A més, han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions i la família sempre li ha donat suport.
D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
A Capravo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Capravo.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
i riallas.
També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem! Serà brutal!
Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3CAT.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Vladimir Putin defensa que Rússia garanteix el subministrament de petroli i de gas a la Xina enmig de la inestabilitat pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. El president rus i el seu homòleg Xi Jinping s'han reunit avui a Pequín i el Kremlin sosté que hi ha una entesa sobre un macroprojecte de nou gasoducte rus, tot i que avui no se n'hagin concretat encara ni els detalls ni el calendari. La reunió entre els dos líders, menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump, acaba amb la voluntat conjunta de Rússia i la Xina de reforçar la seva cooperació. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Xi Jinping ha rebut com acollia la setmana passada Donald Trump i presumeix així de perfil d'estadista amb Pequín com a epicentre de la diplomàcia. Himnes, revista a les tropes, canalla enfervorida, però amb Vladimir Putin el president xinès ha pogut exhibir la seva anomenada aliança sense límits, segellada aquí mateix a Pequín 20 dies abans que el president rus envaís Ucraïna. Els dos mandataris han firmat una vintena d'acords, però la idea de Putin d'aprovar el gasoducte Siberia 2 a través de Mongòlia, tot i els progressos, ha quedat encara en projecte. Malgrat Hormuz, la Xina no vol caure en una excessiva dependència energètica de Rússia. També han aprovat una declaració conjunta mirant a Washington. Sentim Xi Jinping i Vladimir Putin.
El món actual està lluny de ser pacífic, amb l'unilateralisme i l'hegemonisme que representen perills profunds. El món corre el risc de retrocedir a la llei de la selva.
Rússia i la Xina estan compromeses amb polítiques exteriors independents i autònomes, operen en estreta col·laboració estratègica i tenen un important paper estabilitzador a l'escenari mundial. Treballem junts per la pau i la prosperitat universal.
Ho diu Putin, que després de més de 4 anys de guerra ha arribat a aquesta cimera amb més necessitat de vendre gas i petroli a la Xina, el seu valor d'oxigen per a l'esforç de guerra i més dependent per als seus drons de la tecnologia xinesa, subministrada oficialment com d'ús civil.
Mentrestant, via lliure perquè la Unió Europea ratifiqui l'acord comercial amb els Estats Units. Han aparcat les discrepàncies internes que hi havia entre el Parlament Europeu, més partidari d'endurir les condicions de Donald Trump, i els països comunitaris, que volien preservar l'essència original del pacte. L'acord és asimètric. Brussel·les eliminarà de socarrel els aranzels als productes nord-americans, però Washington sí que imposarà tarifes de fins al 15% pels productes europeus. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bon dia.
Hola, bon dia. Trump havia pressionat amb nous aranzels si la Unió Europea no resolia les seves diferències internes abans del 4 de juliol. El consens ha arribat aquesta matinada i, malgrat tot, el negociador del Parlament Europeu, Bernd Lange, veu el got mig ple.
No sempre pots aconseguir el que vols, però si ho intentes sí que pots aconseguir el que necessites. I hem aconseguit el que necessitàvem. Una xarxa de seguretat en les relacions amb els Estats Units.
L'Eurocambra ha renunciat a la seva proposta estrella, una clàusula per suspendre l'acord comercial si Trump tornava a amenaçar d'annexionar-se a Groenlàndia. Els governs comunitaris no ho veien amb bons ulls. En canvi, sí que es podran reintroduir els aranzels per als productes nord-americans quan la liberalització perjudiqui algun sector econòmic europeu. I es podrà suspendre l'acord comercial si d'aquí a finals d'any els Estats Units continuen sense rebaixar del 50 al 15% pactat els aranzels per a l'acer i l'alumini europeu. El comissari de Comerç, Maros Šefčovič, ha defensat aquests canvis.
Hem pactat els instruments necessaris per garantir que l'acord amb els Estats Units es complirà de bona fe per a les dues parts.
Aquest acord comercial caducarà d'aquí 2 anys i mig, quan Donald Trump ja hagi acabat el seu mandat.
I els més de 400 activistes de la flotilla de Gaza, capturats per l'exèrcit d'Israel en aigües internacionals, ja són a la ciutat portuària d'Ashdod, on començarà el procés per tal de deportar-los. Aquest matí, el ministre de Seguretat israelià, l'ultradretà Ben Gavir, ha visitat els detinguts, com ja va fer amb l'anterior flotilla l'octubre passat. El govern d'Itàlia denuncia el tracte degradant que estan rebent aquests activistes. Jerusalem, Jordi Brascó.
Bon dia. Els integrants de la flotilla detinguts per Israel en aigües internacionals ja són al port d'Ashdod, on el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gavir, ja pensant segurament en la pròxima campanya electoral, els ha anat a rebre personalment. Que no us afectin els seus crits, demanava Ben-Gvir als agents de la policia presents a l'escena. El vídeo l'ha penjat el mateix ministre, orgullós, al seu canal de Telegram, i s'hi pot copsar el tractament humiliant que estan rebent els activistes. agenollats, emmanillats i amb el front contra el terra. El grup d'advocats que defensa els integrants de la flotilla, Adala, ha recordat en un comunicat que en anteriors detencions ja s'han produït situacions similars i que Israel mai ha assumit cap responsabilitat. També informen que ja han pogut accedir al recinte on hi ha aquests més de 400 detinguts i que els estan oferint suport legal. S'espera que el procediment acabi com en la resta d'ocasions, amb la deportació dels activistes als seus països d'origen.
D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Una pausa i ara continuem.
Catalunya migdia.
Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
Catalunya migdia.
Pràcticament 2:15. Ara, 2:15. Seguim a Barcelona perquè aquest matí hem sabut que l'Ajuntament de la ciutat ha suspès durant un any les llicències per poder obrir supermercats de 24 hores. La suspensió afecta concretament el comerç alimentari no especialista en règim d'autoservei que pot obrir durant tot el dia i que té fins a un màxim de 400 metres quadrats. Vaja, els súpers de 24 hores. En queden exempts, doncs, tots els comerços especialitzats, com ara peixateries, fruiteries o forns de pa. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
Bon dia. Mentre duri la suspensió, l'Ajuntament redactarà una regulació específica per a tota la ciutat que hauria d'entrar en vigor d'aquí a 2 anys. Raquel Gil és la regidora de Comerç.
Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
Ara per ara, només Ciutat Vella i Sant Martí tenen regulacions restrictives per a aquests establiments. Això ha fet, segons l'Ajuntament, que la problemàtica es traslladi als altres barris de la ciutat generant problemes de convivència. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics i en la gestió de residus i també en la salut pública. Entenem que la regulació i la inspecció són eines que han d'anar de la mà per poder preservar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local, a curt, a mig i a llarg termini.
Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes de multi-inspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres 252 de salut pública o 163 de gestió de residus.
I ja que parlem de Barcelona, a la ciutat hi ha una mitjana de 250 obres simultànies en marxa ara mateix. Durant l'últim any s'han acabat la Via Laietana i el túnel de la Rovira i l'Ajuntament assegura que les obres, les grans obres, les de gran format de titularitat municipal, com ara les remodelacions de la Rambla o de la Meridiana, encara en la seva recta final. Totes aquestes obres de gran format de titularitat municipal coincideixen amb altres treballs, com ara les remodelacions de les L8 i L9, que són de la Generalitat, o les estacions de Sants i la Sagrera, que són de DIF. Anna.
En aquest últim any de mandat, a més, l'Ajuntament ha tirat endavant el Pla de Manteniment Integral. Laia Bonet, regidora d'Urbanisme.
Què és el gra petit? Obra petita, que després et pot durar 2 mesos, eh? Que són aquests 435 milions que vam entomar a principis d'aquest mandat, que ara estem veient el gruix.
L'Ajuntament assegura que hi ha més o menys les mateixes obres que els anys anteriors i destaca que han aconseguit compactar-ne algunes, per exemple, a la Rambla. Havien de durar 6 anys i al final en duraran 3. Els veïns, però, troben a faltar més informació. Miquel Borràs, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
Uns cartells ben informats on li diguis, mira, aquí estem fent tal cosa, quan comença i quan acaba. I algun contacte que funcioni per si hi ha alguna incidència important. I aquest tipus d'informacions són les que moltes vegades manquen.
En aquest punt, l'Ajuntament reconeix que hi ha marge de millora i recorda que s'està encarant la recta final d'alguna de les obres que té en marxa. A l'estiu s'acabarà la reforma de Balmes entre Plaça Molina i General Mitre i a la tardor la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig. A finals d'any s'acabarà el col·lector de Vila i Vilà i a finals del 2027 s'acabarà la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Vall d'Hebron.
I una cosa més abans de la publicitat. 14.425.548 euros. Aquesta és la recaptació final de la darrera marató de 3CAT dedicada, recordeu, l'any passat al càncer. És el marcador definitiu més alt, només superat per la marató de l'any 2018, també dedicada al càncer. Aquests diners permetran avançar en la detecció precoç, investigar sobre l'origen de la metàstasi o millorar els tractaments. Aquests són els objectius dels projectes d'investigació impulsats per la marató de 3CAT. Passen 4 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Passen 5 minuts de 2:15, comencem parlant de cinema.
Me quito de ver al Bornoz.
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, ha tingut una rebuda molt calorosa de part del públic del Festival de Cannes. La pel·lícula, que a Catalunya ja es va estrenar avui fa 2 mesos, opta a la Palma d'Or, però les crítiques que ha rebut han estat desiguals. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
Igual com va passar a Venècia, quan Almodóvar va guanyar el Lleó d'Or amb l'Habitació del Lado, un film lluny de les seves millors obres, aquí podria passar alguna cosa similar. L'aura d'icona mundial del director manxec va per davant de les seves pel·lícules i, a més, el president del jurat, el coreà Park Chan-wook, n'és un admirador declarat. La crítica internacional la valora positivament, però, això sí, sense entusiasme. Durant la roda de premsa d'aquest migdia, Almodóvar ha assegurat que li encanta venir a competir a Cannes, però que no pateix gens pel palmarès. A més, ha fet un ferm al·legat a favor de la implicació política dels cineastes.
Me parece que el artista debe hablar la sociedad en la que vive. El silencio y el miedo es un síntoma de devaluación de la democracia. Y también, sobre todo, como europeos, estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso. Y entonces Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras.
Per acabar, ha assegurat que té moltes ganes de tornar a fer comèdies i que el seu pròxim projecte tindrà molt humor negre.
I ara un parell d'exposicions. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona inaugura aquest vespre l'exposició El culte a la bellesa, que recorre els cànons estètics al llarg de la història per analitzar com ha anat canviant allò que considerem atractiu i per reivindicar les belleses que han quedat excloses de la norma. Amb obres d'una 20ena llargada d'artistes, la mostra adapta la que es va poder veure a Londres l'any 2023. Barcelona, Òscar Callau.
L'exposició parteix de la tesi que la bellesa és una construcció social i analitza com es construeixen els ideals estètics i per què ens obsessionen. Sentim Jordi Costa, cap d'exposicions del CCCB.
Estem bombardejats constantment per tutorials, per vídeos de TikTok, que ens parlen de cosmètica, que ens parlen de la cura personal, de l'autoimatge, i al mateix temps també obren finestres per l'autorepresentació, que també pot ser una eina de subversió.
La mostra al CCCB es va poder visitar la Wellcome Collection de Londres l'any 2023, comissariada per Janice Lee. Les curadores Blanca Àries i Júlia Llull l'han adaptat en aquesta versió barcelonina.
Ens hem agafat la llibertat d'explorar la potència de les dissidències a l'hora de fer front a aquest cànon que ha sigut una excusa per sotmetre cossos i territoris. Sota la bandera de la bellesa s'ha produït molta lletjó.
El culte a la bellesa es podrà veure a la tercera planta del CCCB fins al 8 de novembre.
I ara, una altra exposició molt diferent. Imagineu-vos entrar en un món on conviuen animals salvatges, coets espacials, edificis o un pop gegant. i tot plegat construït exclusivament amb globus de colors, d'aquells que inflem amb la boca, bufant. A partir de demà, 21 de maig, Barcelona es converteix en la primera parada europea de Balloon Story, una exposició immersiva que ja ha conquerit Nova York i Austràlia amb més de 800.000 visitants. Estel Coletes.
L'epicentre de l'exposició és l'espai immers al Poble Nou. Allà s'han fet servir prop de 600.000 globus biodegradables per recrear escenaris a escala real. El recorregut, de més d'una hora de durada, passa per 10 sales diferents, com la selva o el mar, i inclouen elements interactius com piscines de boles i jocs visuals per al públic familiar. Sentim Paula Vitoria, de Proactive Entertainment, l'empresa encarregada de gestionar l'exposició.
Esta experiencia lo que busca es trasladar a la gente a universos mágicos creados por globos. Ahora mismo estamos en el Polo Norte, pero veremos el fondo del mar, la selva tropical, un bosque, y luego también tenemos una parte con monumentos muy famosos del mundo.
La mostra també incorpora l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que permet als assistents escanejar-se per obtenir una recreació digital d'ells mateixos en aquest ambient inflable. L'exposició obre portes demà al districte de Sant Martí i amplia així l'oferta de formats immersius a Barcelona.
I encara una cosa més abans dels esports. Rècord històric d'ingressos de la Patum de Berga, que se celebrarà del 2 al 7 de juny. L'aportació entre administracions i privats serà de 340.000 euros, la meitat del cost de la festa, declarada Patrimoni de la Humanitat. El que més creix és la inversió pública. Berga, Nàtia Dell.
Aquest any la Generalitat aportarà 200.000 euros a la festa i la Diputació de Barcelona 65.000. El regidor de Patum i alcalde és Ivan Sánchez.
L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
I ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum que respecti la litúrgia de la festa. No és un correfoc, tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens.
Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és. I per tant, que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
I com a novetat, per primer cop hi haurà un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilles. És un tema, doncs, de seguretat. Per cert, que està en marxa un estudi de la Diputació de Barcelona per saber, a finals d'any, quin és l'impacte econòmic real de la festa.
Catalunya migdia.
Des de bé fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Podrà jugar Graham la final de la Champions demà?
Doncs,
demà passat.
Demà no.
Demà és dissabte, és dissabte.
Clar, però demà segur que no la podrà jugar.
Ni ella ni ningú. Dissabte, la final a Oslo.
Aquest és un dels dubtes que té ara mateix el tècnic Pere Romeu sobre la taula. Dies per aquesta final de la Champions femenina d'Oslo, el Barça segueix centrat en recuperar dues de les peces clau de l'onze titular. Ahir Pere Romeu confiava en recuperar Graham i Paredes. Com es troben totes dues jugadores, Jan Ortúzar?
Les dues jugadores continuen complint els terminis previstos i segueix la seva recuperació de cara a estar present a la final davant l'Olimpíc. En el cas d'Irene Paredes, la basca segueix fent treball específic al marge del grup i serà dubte fins a l'últim moment. La que també és dubte, però ja s'entrena amb el grup, és Caroline Graham, que afronta una final de Champions molt especial jugant a casa seva, a Oslo. Les lioneses també tenen baixes rellevants, com és el cas de Kati Diatou-Diani, lesionada del genoll, amb qui no podrà comptar Jonathan Giraldez. Just de Giraldez, entrenador del Barça des del 2021 fins al 2024, ha parlat la capitana del Barça, Alexia Putellas, en una entrevista al Tot Costa.
M'hagués sabut greu si hagués estat un entrenador que no s'hagués compromès al màxim el temps que va estar aquí. Crec que sí que ho va fer. Llavors, després va prendre una decisió, va decidir separar el seu camí d'aquest club i al final és futbol. Són molts anys, són molts entrenaments i ell ens coneix com a jugadores i nosaltres a ell com a entrenador.
L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, afronta la seva segona final consecutiva de Champions amb el Barça i ha parlat així de l'edició d'enguany.
Si estem tot el dia menjant-los una mica el coco d'una final, una final, una final, la gent es posarà més nerviosa del que realment és, que és un partit de futbol que tots volem guanyar, que és una final que segur que es decidirà per detalls. Volem el títol, anem pel títol, ho donarem tot per aconseguir-ho, però que és un partit que hem de fer les coses bé.
Aquesta serà la tercera final entre l'Olímpic i el Barça amb dues victòries per les franceses i una per les catalanes, la del 2024 a Bilbao.
I I al Barça masculí el protagonista és Fermín, perquè ahir ja va passar per quiròfan i acaba de fer un missatge ja a les seves xarxes socials, el primer des que es va lesionar Marcos García.
Doncs sí, encara al llit de l'hospital, amb el polze amunt, foto des del llit de l'hospital, diu Fermín que la intervenció ha anat molt bé, que tornarà més fort física i mentalment, que és veritat que és un moment molt complicat de la seva vida, el que qualifica de cruel, però diu que el superarà. I és que el comunicat d'ahir del Barça era que la intervenció havia estat amb èxit, recordeu, fractura al cinquè metatarsià del peu dret, està ingressat a l'Hospital de Barcelona i el temps de recuperació es decidirà, diu el Barça, segons l'evolució de Fermín.
I el president del Barça, Rafael Juste, treu pit de la gestió econòmica del primer equip i també de la contenció econòmica.
Sí, Rafael Juste insisteix que la gran decisió d'aquesta junta és retallar la massa salarial, encertant els fitxatges i apostar pels jugadors de casa, i compara aquest plantejament del Barça amb el que fan els seus grans rivals.
Nosaltres aquest any d'enguany ens hem invertit 30 milions d'euros per fer un Barça campió, mentre altres clubs han invertit centenars i centenars de milions. I això és gràcies a la determinació del president Laporta, de tota la Junta, amb la Masia, no?
Juste insisteix que es van trobar un club, diu, mort, que han aconseguit que hi hagi projecte, subratlla la millora de les relacions del Barça amb les institucions i diu que la contenció econòmica, com sentien més, la clau per la supervivència del Barça, i que mentre estiguin a la presidència, ara ell, però més endavant Joan Laporta, no prendran cap decisió que posi en risc el club. Per cert, agendes, tothom, anotacions, a les 7, avui, al Tot Costa, entrevista a Pau Cubarsí.
Doncs bon protagonista al Tot Costa aquesta tarda, a les 7, Pau Cubarsí. I avui, dimecres, nou capítol del Girona reservat amb la decisiva última jornada de Lliga per als gironins. I en aquest últim episodi, Eduard Solà, parleu de com s'afronta en tots els sentits un partit que és com una final.
El Girona no és un equip avesat a jugar finals, però sí que la seva història ha jugat partits de caixa o faixa, partits decisius, ja sigui per pujar o no baixar de categoria. L'ascens a Tenerife, les finals de promoció perdudes davant l'El Joel Rayo o abans a Almeria, o el que es coneix com el penal del Quico Ratón, l'última jornada de la temporada 2009-2010, a Montilivi davant el Múrcia, on si perdia baixava aleshores a segona B, i perdia fins que al minut 89 Quico Ratón va marcar amb suspens un penal que va valer una permanència. L'entrenador d'aquella temporada era Narcís Julià.
Has de gestionar una setmana a vida o mort, és a dir, o guanyo o me'n vaig. Crec que encara és millor, perquè no tens... Nosaltres teníem que gestionar o empatar i guanyar, que allò també et distreu. Però des de fora l'única possibilitat que tenim els aficionats o que té l'aficionat és de crear una atmosfera diferent a Montilivi. El primer que has de... és de rebaixar la càrrega emocional del jugador. Però no pots estar pensant en el partit tots els dies de la setmana. Saps allò com, hòstia, i tal, no sé què... Bueno, quan arribis, arribarà. I crec que el Mitchell, això també m'imagino que ho tindrà clar, el que ha de fer és centrar-se en el que ha de fer o les eines que els hi ha de donar als jugadors per gestionar el partit.
Amb Narcís Julià, que a banda d'entrenador també va ser jugador i director esportiu, parlem al Girona reservat del paral·lelisme que hi ha entre el partit de dissabte i aquell del 2010 i de com es viu una situació d'aquest tipus. El Girona reservat aquesta setmana, que ja podeu sentir, també amb en Xevi Soler i la Susi Sala.
I l'Espanyol, ja amb la permanència assegurada, prepara el partit de dissabte sense la pressió del Girona, evidentment, i amb la voluntat de tancar la temporada amb una tercera victòria consecutiva i esperant, qui sap, Sergi Andreu, si hi ha una carambola que permeti a l'equip de Manolo classificar-se per Europa.
Sí, diuen les estadístiques que l'Espanyol té al voltant d'un 5% de possibilitats de quedar entre els 7 primers i, per tant, classificar-se per jugar a Europa la temporada que ve. Les opcions, com veieu, són molt, molt petites. Evidentment, passen per una victòria contra la Reial dissabte a Cornellà al Prat i que es donin quatre resultats més. La victòria de l'Osasuna al camp del Getafe, que l'Atlètic Club guanyi el Madrid, l'Alavés i el Rayo han d'empatar i el València no pot guanyar el Barça. Amb un empat valdria. Molt difícil, però no impossible. El vestidor, Perico, si ja en parla, ja se'n parla, com ha explicat avui Omar El Hilali.
Está claro que se comenta. Al final, todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido y hacer feliz a nuestra gente que creo que se lo merecen. Lo importante lo hemos hecho, que es dejar al Español en primera, se lo merece y ahora hay que finiquitarlo de la mejor manera posible y si hay la mínima posibilidad de entrar en Europa, pues nos vamos a cerrar a ella.
You did it. Champions gone when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy
every moment.
Aquest que sentiu és Arsène Wenger, l'últim entrenador que va guanyar la Premier League amb l'Arsenal. Ara fa 22 anys. Un missatge felicitant Mikel Arteta, que ahir també va aconseguir el títol. Els Gunners tornen a guanyar una Premier després que ahir el City no pogués passar de l'empat al camp del Bournemouth. Eudald Serra.
Després d'acabar les tres últimes temporades en la segona posició, finalment l'Arsenal de Mikel Arteta s'ha endut la Premier i ha trencat una sequera del club del nord de Londres que feia 22 anys que durava. Concretament, des del 2004, quan els Henry, Bergkamp, Pires, Vieira i companyia van aconseguir l'últim títol de Lliga pels Gunners. Els jugadors londinencs, que van seguir plegats des de les instal·lacions de l'Arsenal al partit entre el Bournemouth i el City, esclataven així just quan l'àrbitre xiulava al final d'aquest partit, que acabava amb empat a 1. L'Arsenal rebrà el trofeu de campió diumenge al camp del Crystal Palace, en una última jornada ja del tot intranscendent i en una temporada que han dominat gairebé de cap a peus, tret de fa tres jornades quan els de Pep Guardiola els van arribar a igualar la classificació. En l'esprint final, però, els Gunners no han fallat i els Citizens han ensopegat amb dos empats pel camí.
Congratulate Arsenal.
Felicitar l'Arsenal, a Mikel, a tot l'estaf, a la gent que hi ha al darrere, als aficionats per aquest títol que es mereixen. Al mateix temps, en la meva carrera, com a entrenador, aquest ha estat un dels anys que hem lluitat contra coses increïbles, que no podíem controlar. No ens hem rendit, no ens hem rendit. L'hem tingut fins l'últim moment.
La Premier, fins ara, era l'única de les grans lligues europees de futbol que encara no tenia campió aquesta temporada, després que el Barça guanyés la Lliga Espanyola, el Bayern la Bundesliga, l'Inter de Milà la Sèrie A i el Paris Saint-Germain la Lliga Francesa.
I seguim parlant de futbol, avui es decideix un títol europeu, el de l'Europa League. A la final es juga el Besiktas Park d'Istanbul i s'hi enfronten ja un equip anglès i un d'alemany.
L'Aston Villa i el Friburg, amb els anglesos com a clars favorits. Els d'Unai Emery han guanyat 12 de 14 partits disputats a Europa aquesta temporada i és també l'equip més golejador i el que menys gols rep. També influeix el factor Emery. El tècnic d'Ondarribia ha disputat 5 finals d'Europa League i n'ha guanyat 4. Tot i això, el Friburg també té arguments per endur-se aquest trofeu. Són l'equip, el segon equip, perdó, amb més gols a favor a aquesta Europa League, amb 25 gols, i han deixat pel camí equips de la talla del Celta o de l'Sporting de Braga, candidats a arribar a la final. Guanyar significaria el primer títol en 44 anys per l'Aston Villa, quan la va guanyar la Copa d'Europa per 1-0 davant el Bayern de Rummenigge. Per al Friburg seria el seu primer títol de la màxima categoria de la seva història.
Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Sempre és un equip molt difícil jugar contra perquè tenen tanta tàctica, tantos jugadors...
Parlarem de bàsquet. Avui juga la penya i també hi ha moviments als equips catalans.
Catalunya migdia.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Embarassada? I què penses fer?
No ho sé.
La Cavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
La coneixes molt bé, oi?
Sí, des que va fundar les missioneres de la caritat.
I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
I si la fe m'està abandonant?
La Mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Doncs obrim el territori bàsquet. La penya es pot garantir avui plaça de play-off. Queden 3 jornades per al final, però els verdinegres poden deixar fets els deures quan queden aquestes 3 jornades, creiem, perquè acabi la lliga regular, Ernest Macià.
Sí, de fet, el Joventut en té una que ja la té mig feta, que és aquell partit que es va ajornar, estava, el marcador no funcionava i estava guanyant de 20. Per tant, d'aquestes 3 jornades, una ja la té pràcticament guanyada. I la d'avui és important, perquè si la penya guanya la pista al Tenerife, serà ja, doncs, equip de play-off, i si, a més, doncs es donen certs resultats, aquesta jornada podria fins i tot assegurar la 6ª posició. I atenció, perquè es dibuixa a l'horitzó un Barça-Penya, si el Barça acaba sent tercer, doncs al play-off. Avui, per cert, debutarà Jan Morín, el nou pivot fitxat aquesta setmana, perquè la penya sí que pot fitxar, doncs ha arribat el transfer des del Japó i avui vestirà de curt.
I el nou pavelló del Baxi Manresa ja té preu.
Valdrà 30 milions d'euros, que... recorda el nou Palau Blaugrana, seria una desena part del que val el nou Palau Blaugrana, però clar, Manresa té...
una altra capacitat serà també,
sí,
no?
Sí, té una altra, 6.000, 6.500, no arribarà a 7.000, i la Generalitat avui ha anat a Berni Álvarez, el conseller d'Esports, a garantir el suport econòmic perquè això es pugui fer, a parts igual, Generalitat, la Diputació, el Consell General d'Esports i també l'Ajuntament de Manresa. Al setembre es comença a licitar aquesta obra.
Waterpolo, la lliga masculina ja té finalistes, ja estava classificat l'Atlètic Barceloneta, que per cert avui té partit de Champions sense res en joc, i ara ja coneix el seu rival, mentre que la lliga femenina han començat les semifinals. A veure, David Ubach, per on comencem?
Doncs mira, comencem pel partit que va definir ahir la final masculina d'aquesta lliga de Waterpolo, que enfrontarà l'Atlètic Barceloneta d'una banda amb el Sabadell, que ahir es va garantir la classificació guanyant a casa en el tercer definitiu partit de la segona semifinal al Barcelona per 14-12, en un partit més còmode per als de Quim Colet que no pas el que diu el marcador final. Aquesta final Atlètic Barceloneta-Sabadell arrencarà diumenge mateix a la piscina de Sant Sebastià, és el millor de 3 partits, amb un segon enfrontament que serà ja el dia 30 a Sabadell. Abans d'enfrontar-se diumenge al Sabadell en el primer duel de la final, l'Atlètic Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions a la piscina de l'Olympiacos, ja però amb els deures fets, amb la classificació com a primers de grup per als mariners de cara a la final a 4 de Malta de mitjans de juny. La Lliga Femenina tampoc no s'atura. Ahir, primer partit d'una de les semifinals amb victòria del Sant Andreu, 13-9 contra el Terrassa. Demà, segon duel a Terrassa amb el comiat de Pili Penya. I avui mateix tindrem a partir de les 7 de la tarda a Mataró el primer enfrontament de l'altra semifinal, que enfronta les locals, un Mataró que rep precisament el Sabadell.
I en tennis, mentre continua la prèvia de Roland Garros amb dues tennistes catalanes que lluiten per entrar en el quadre principal, el número 2 mundial, Carlos Alcaraz, ha renunciat també als primers tornejos sobre herba. Maria Chacena.
Sí, Alcaraz és baixa per al tercer Grand Slam de l'any. No estarà disponible a Wimbledon ni tampoc a Queens. El de Múrcia ja s'ha perdut els tornejos a Roma, a Madrid i també el de Roland Garros a causa d'una lesió al canell que arrossega des de l'Open de Barcelona. Aquestes tres cites se n'hi sumen ara dues més, de la gira de gespa, on defensava 500 punts a la Queens i 1.300 a Wimbledon. Jannik Sinner, l'actual número 1, ampliarà les distàncies sobre un Alcaraz que s'enfronta al període més llarg de la seva carrera allunyat de les pistes. Les tenistes quasi que estan disputant la segona ronda prèvia del Roland Garros són les catalanes Guiomar Maristany i Marina Bassols. Maristany ha passat ronda en superar l'eslovena Kaya Juban amb un doble 6-4 i està només un partit de classificar per al quadre final del torneig. I Marina Bassols està disputant ara el duel contra la txeca Carolina Pliskova, que ha començat fa pocs minuts.
I ja teniu avui disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, i en aquest nou episodi, Isaac Vilalta, la protagonista és Mireia Benito.
Sí, ciclista professional, ja ho sabem, col·laboradora habitual de Ràdio Volta i que ens posa una mirada crítica i des de dins el circuit femení. En aquesta ocasió, i amb la recent victòria de Paula Blasi a la Vuelta, Mireia Benito denuncia el greuge comparatiu que pateixen les dones.
És una motxilla que portem carregant des de fa molt de temps, i jo que he estat dins de la selecció espanyola, ara ja... des de fa uns anys, m'he sentit moltes vegades. Bueno, les xiques perquè tenen que estar aquí, si total, però el que van a fer, això arriben a afrontar uns mundials. Que això la Paula l'ha entrat de manera tan estratosfèrica, no? I haver millorat tot aquest pas frenètic que ella està visquent, el que li permet també és no haver de carregar amb totes aquestes motxilles.
A més, anàlisi del Giro d'Itàlia amb el Joan Antoni Fletxa. Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
I ara us parlem de futbol platja i del planter que sempre ha tingut Torredembarra. L'Eurobeach Soccer League comença a disputar-se avui i una de les últimes perles sorgides d'aquesta localitat del Tarragonès tornarà a tenir protagonisme a l'equip espanyol, Carles Vila.
Es tracta del jove porter Bielrius, format a l'Acadèmia Torredembarra de Llorenç Gómez i que tot just agafa el seu relleu, o el Dedo Suárez, que en el seu moment també va ser una referència de l'equip espanyol.
Llorenç va ser el primer que va fer el boom i d'allí va arrossegar Adri Frutos, Dedo Suárez, Elliot Munut, José Arias, tota aquesta generació de tants bons futbolistes. Jo crec que va haver un parón després del José Arias, que va ser l'últim, i ara m'ha tocat a mi. I no res, a seguir treballant, a seguir treballant a Torredembarra, amb el grup, amb l'acadèmia, seguint aquest el legat que deixa aquesta gent, i no res, molt, molt content. A veure com va aquesta Eurolliga, que segur que anirà molt bé.
La selecció espanyola debuta aquest vespre a les 8 contra Lituània, demà jugarà davant Polònia i tancarà la primera fase divendres contra Suïssa. Recordem que, a més de Bielrius, hi ha 3 catalans més a l'equip espanyol, Madi, Sulibatis i Rami Sagdani.
I amb què acabem, Marta García?
Doncs mira, amb 12 punts, 11 en etapa del Giro, 195 quilòmetres entre Porcari i Chiavari, amb un port de segona categoria i 2 de tercera, la malla rosa de líder, el portuguès Afonso Eulàlio, i els New York Knicks han guanyat el primer partit de la final de la conferència, és 115-104, els Cleveland Cavaliers i els Nova Yorkesos dominen, per tant, per una serà esta pròxima matinada en la conferència Oest, segon partit entre els San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder.
Ja saquem aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia, a les 7, més esports del Tot Costa, avui, ahir tenien Alexia Putellas, avui, Pau Cubarsí. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.